barriades del municipi per garantir el compliment d'aquestes ordenances. Es tracta de les primeres sancions tramitades l'any 2026 per aquest tipus d'infraccions.
Arribem així a les 6 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 7, a l'informatiu vespre.
Més informació a ib3notícies.com.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Com estàu cultura, premiada arquitectura tradicional i també llibres a l'Aviador d'avui. Benvinguts.
Així ja hem conegut avui els guanyadors d'enguany dels Premis Ciutat de Palma en les diferents categories. La de literatura en castellà, dotada amb 26.000 euros, és l'única que ha quedat deserta. I tot d'una, felicitem a Joan Vila, que ha guanyat el Premi Bonet de Sant Pere de Música, dotat amb 6.000 euros pel disc de Montjo Antiquat, Sinònims de Cosa. I la mateixa quantitat ha estat per al Premi Margalut de Teatre, que està per l'obra Chocolate, produïda per Dani Cuesta, però escrita pel director d'aquest programa, que és el nostre Rafael Gallego.
Gràcies, estimada, moltes gràcies.
Aquí
en nom
volem
de tot l'equip de Chocolate.
No, en nom de tot l'equip de la ràdio, del programa, de... enhorabona.
Gràcies.
I bé, després també tindrem les seccions habituals dels dimarts, el paisatge invisible, amb l'arquitecta Cristina Llorente, que vendrà seguit d'una altra secció galerada amb la Maria Cuenet, que és llibretera. I acabarem parlant també de la ressaca de Sant Antoni amb la nostra estimada Malena Tugores, que és la responsable de la biblioteca de Rafal de Sa Pobla, que mos parlarà d'aquesta ressaca de Sant Antoni.
Efectivament, tot això a partir d'ara i fins les 7, i d'arrencar amb Miquel Àngel Fiol al control tècnic.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio. Música.
Li van posar un punt en el puig major i ara tothom ben orgullós l'identifica d'en fora. Una bona base americana coronant el cim més alt de la pobra serra de Tramuntana.
I d'així de bé sona el flamant guanyador del Premi Ciutat de Palma, Bonet de Sant Pere de Música. Joan Vila, com estàs?
Hola, Rafa, hola, Mònica. Encantat de tornar a ser per aquí amb vosaltres.
Enhorabona.
Ei, enhorabona a tu.
Gràcies, gràcies, estimat. Sí. Mos han de trobar, per cert, no?, fent qualque cosa de junts, tu l'Espai Sonor, sí, per exemple, o una de les coses que saps fer, que són moltes, perquè saps que també actua i balla, Mònica.
En... No, però el que crec que hem de fer és començar a escriure literatura, Rafa.
Correcte.
En castellà.
Sí, 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 per la dotació, dius, no?
Sí, sí, sí.
Està claríssim que hem errat en el punt de mira. Però
era dentista, no artista. Era dentista.
Joan, perquè tu juntes un premi en l'altre, no? De fet, ahir se va cancel·lar tota la revetlla en la qual tu també havies d'actuar com a tercer finalista de la darrera edició del concurs de pop-rock, no? Se t'assolapen els premis.
Sí, 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 ja, sí, sí, ha estat uns mesos molt convulsos. Bueno, jo vaig anar presentant, també, perquè també no podem viure de bolos i de crear, sinó també hem d'aprofitar quan hi ha aquest tipus d'això de concursos, per desgràcia, però és que sempre hem d'estar concursant quan ens volem dedicar a l'art, però bé, és una manera de tenir el foco i a vegades, mira, sona un poc la campana i rebem algo econòmicament perquè, com podeu suposar, del disc i del concert, i doncs, ni empates.
Clar, això anava a dir perquè el teu premi està dotat en 6.000 euros, però, clar, per sa gravació, sa producció i sa publicació del disc, no parlem dels videoclips i de totes les campanyes complementàries, t'has gastat més de 6.000 euros o podràs recuperar alguna cosa amb aquest premi?
No recuperaré, no recuperaré. Jo he anat avançant en coses, no? I, però bé, és que no vaig fer ni tirada física perquè, bueno, avui en dia no és dilema de què feim amb les tirades físiques de discs. Si te'n poden anar de concert i la gent no sap, avui en dia les plataformes de streaming i tal, era complicat. I dic, és que no vull invertir ara 1.000 euros, 2.000 euros en fer una tirada de 200 o 500 discos per l'acte romàntic, perquè no me dona, perquè és un disc molt coral, que supercontent, i va d'això, va haver moltes col·laboracions, i jo les vaig pagar una a una, tot i que fossin amics, però volia que fos una cosa professional, no?, per respecte, i vaig pagar sobretot l'estudi, no?, i les hores del productor i d'això, que has fet una feina increïble, i no me vaig pagar a mi, lògicament, que duia ja any, bastant de mesos i quasi anys composant, però bueno, lo típic, entre l'equilibri, entre el gust, el passar gust i la feina, i la vida i la música, estan allà una frontera rara que no saps per què ho fas exactament, i quan rets un premi d'aquests, dius, vale, potser té no algo de sentit, perquè ja el tenia en el moment que crees les cançons i rets el feedback, però en una societat capitalista, i doncs, si les coses se demanen dos pets, i doncs estàs content de rebre dos pets i poder subsistir aquí, saps?
Clar, i també ens mala pata que també per mort d'aquest accident a Còrdoba s'ha suspès també la gala dels premis que havia de ser a partir de les 7 d'aquí una estona. En aquest sentit, sí. L'Ajuntament, què t'ha dit tant pel que fan el concert, se podrà recuperar? Perquè, clar, en el vostre cas era també un premi important, no?, actuar a la Revetlla, i per un altre costat, ara que no se farà l'acte d'avui de lliurament del premi...
Duia dues setmanes com a preproduint aquests dos dies seguits que me venien del concert de Sant Sebastià i l'endemà, o sigui, avui la gala
que també tocaves avui
hi havia d'intervenir, bueno, fer una moguda bastant guapa,
sí.
Que també vaig invertir el meu temps, però bé. I justament, clar, han caigut aquestes dues coses i el concert d'ahir no m'han dit res. De fet, me vaig enterar per xarxes i per gent que m'enviava la notícia, també, perquè l'organització, no sé si justament per formar part del pop-rock ets com l'últim mono de tots i com no te traten com un professional, però m'haig d'enterar per, bueno, per altra gent i vaig haver de cridar jo a l'organització, hola, això va en sèrio? Suspenem, no? Perquè estaven xerrant que això era les 3 de sobre baixa i nosaltres havíem de provar a les 6, no? Bé, i no m'haig d'enterar així, i després amb lo de la gala sí que m'han telefonat. I la gala se farà més en van, però ja no se farà en el principal, així de manera... Gran
no, serà un acte institucional segurament a l'Ajuntament de Palma, i ens diran coses.
I no sé, sí, què passarà amb els concerts, si farà un altre moment, o directament el premi esdevindrà algo econòmic, perquè fins ara el premi era... Érem dos bes, però amb concepte de catxet, un bolo. Per tant, era per any bolo. Tot com si... Sí, tot així.
O sigui, que no cobrareu, encara... però tal vegada sense fer l'actuació.
No ho sé, això és el que suposo jo, perquè no sé si... Mira, ja fa 2 o 3 anys vaig tocar també Sant Sebastià, o sigui, no vaig tocar Sant Sebastià perquè va ploure, i se va reprendre juny, o sigui, vam fer com... No sé, se va aplaçar. I clar, no era Sant Sebastià, però sí que hi havia l'escenari, com que se va aplaçar aquest concert. Però ara, amb aquest cartell que hi havia i tota la gent confirmant, no sé què faran. Estic esperant que me diguin coses, així...
Molt bé, i doncs esperem que sigui aviat. Si mos assabentant, serà l'experiment, sí, però...
Gràcies.
Però, Joan, recomanam a tothom, si no ha escoltat el disc, Sinònims de cosa, molt recomanable, com tu dius, moltes col·laboracions, cançons molt guapes, cada una diferent, amb molta personalitat, i que és un premi que trobem que és molt just, no sabem qui més s'havia presentat, però...
Però nosaltres t'estimem a tu,
nosaltres
ja.
Nosaltres molt contents en que l'hagis guanyat tu, Joan.
Vinga.
I m'ho ha donat molta cobertura des del primer dia quan Quan ningú confia en jo.
Perquè tenim bon gust.
Sí. Teniu bon
gust.
Que
passa que sí, a l'aviador una altra cosa no, però bon gust musical.
Que bé, que bé. I de moltes gràcies.
Vinga, Joan, una ferrada.
Adéu.
Adéu, adéu.
Me sent que avui pot ser i demà no ho sé. Tan sols crec que em sé gent que ajuda i cuida pensaments, segurs, lleugers, petits, valents, que fan florir un sentiment serè.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. El paisatge invisible amb Cristina Llorente.
I d'avui a l'espai d'Anna Cristina parlant de l'arquitectura tradicional eivissenca. Com estàs, Cristina?
Bones tardes, molt bé.
Què tal, les festes Sant Sebastià passades per aigua, com sí, gairebé sempre?
Com sempre.
Sí. Molt bé, idò, parlàvem d'aquesta arquitectura tradicional eivissenca, un poquet seguint el fil, el que varen deixar la setmana passada, però abans hem de viatjar en el temps, no? Retrocedir un parell de segles, un parell mallorquí, perquè han de xerrar d'una ordenació...
Sí.
Una planificació urbanística ben especial.
Uh-huh. Sí, això bé, ens va quedar pendent la setmana passada i crec que és interessant esmentar-ho i, de fet, pot ser que un altre dia mos hi fiquem amb més detall, perquè crec que va ser un moment de la història urbanística de Mallorca que convé no oblidar, perquè va marcar de qualque manera tota sa ordenació territorial de Silla, no? Uh-huh. I estem xerrant de principis del segle XIV, any 1300, quan Jaume II proposa aquestes ordinacions, no? I què són aquestes ordinacions? Resulta que en aquell moment la població de Silla havia crescut, anava creixent molt i molt aviat, però d'una manera molt, molt desequilibrada, molt irregular, no? Mentre que segons quines zones, com per exemple la Serra de Tramuntana o zones d'Esraiguer, Inca, Alcudi, hi havia un creixement constant i un creixement important demogràfic, a altres zones, com per exemple des Pla, aquest creixement no existia. No? Era molt més lent. I, per tant, allò que va proposar Jaume II va ser equilibrar aquesta distribució territorial per un tema social i també per un tema econòmic, no? De tal manera que va proposar una sèrie de noves poblacions o una sèrie de reforç o de creixement de poblacions que ja existien, precisament per això, per reequilibrar les oportunitats del territori, per utilitzar de manera més equilibrada recursos naturals i també per incentivar i per impulsar l'agricultura i el món rural, bàsicament, i la ramaderia, no? I com se va fer? Normalment aquestes poblacions havien crescut entorn d'un camí, i n'hi va haver, diguem, recomptes de dos tipus, no? Un, ses que aprofitaren els nuclis existents i els varen ampliar, com podien ser, per exemple, el Gaida, Porreres, Sant Joan, o ses de nova creació, com pot ser Petra, no? I en aquestes de nova creació observam, recordem que estan xerrant de 1300, una ordenació urbana ja en quadrícula que... No s'havia inventat Jaume II, no? Les primeres retícules amb aquests carrers ortogonals en angle recte, ja venien de Grècia, no? De Hipodemo de Mileto, que els romans les van recuperant en els seus campaments, en les seves ciutats, amb aquell Cardo i aquell Decumano. Recordem, però, que no se varen acabar de desenvolupar ja fins a les ciutats modernes del segle XX, no? Però que a Mallorca, a un lloc, en els entorns rurals, hi hagués aquest creixement ja amb aquesta idea, diguem, moderna, d'urbanisme i amb aquesta idea de reequilibrar el territori, és interessantíssim i crec que un altre dia hi podem fer més esment perquè val la pena, no? Perquè és una idea molt moderna que s'adona a principis del segle XIV.
Molt bé. I després havíem de parlar d'això, no? De com s'ha desenvolupat aquesta arquitectura, diguem, tradicional i vicenca, que encara podem veure molt d'exemples, no, a l'illa.
Sí, exacte. I aquesta casa pagès, aquesta arquitectura tradicional, com no podia ser d'una altra manera, està influenciada per totes les cultures que varen passar per l'illa, no? Des de la fenícia, passant per la romana, l'àrab i també la catalana. Recordem que la setmana passada ja xerràvem d'aquesta influència de l'arquitectura àrab i catalana amb la arquitectura tradicional mallorquina, però que de qualque manera a Eivissa se desenvolupa d'una manera diferent, una mica diferent, no? Clar, hem de tenir en compte aquest context d'aïllament tant físic i econòmic que tenia la ciutat d'Eivissa i, per altra banda, les amenaces a les que estava exposada, no? És per això que aquesta arquitectura adopta aquest caràcter defensiu, auster i compacte que continuem veient a l'arquitectura tradicional d'eivissenca, no? Per altra banda, mos trobam que se construïa a la vessant sud dels turons o de les elevacions per evitar el vent fred del nord i, per altra banda, per aprofitar l'assolellament, no? Recordem que aquesta arquitectura tradicional sempre cerca aprofitar recursos naturals, sempre cerca aprofitar l'ubicació i les localitzacions també per aquests mateixos recursos, no? De l'arquitectura popular eivissenca poden dir que també és una suma de volums que creix segons les necessitats de la gent que hi viu i que en aquest cas són uns volums cúbics amb poquetes obertures, amb obertures petites, que això respon a una protecció tant a una protecció de la calor en el cas de l'estiu i del fred en el cas de l'hivern i de murs amb molta gruixa de prop d'un metre d'alçada que allò que fan és aprofitar sinèrcia, no? Aquesta inèrcia tèrmica que fa que en l'estiu se mantenguin a l'interior fresquet i en l'hivern se pugui mantenir la calentor, que pugui venir d'una cuina, d'una llar de foc, no? Les cases tradicionals, aquesta casa pagesa, té un espai importantíssim, que és el porxo, que diguem que és com la sala principal on passa tota la vida quotidiana, no? I envoltant d'aquest porxo hi trobam ja la resta d'estances, la cuina, les habitacions, els espais auxiliars, però, diguem, la vida d'aquestes cases se desenvolupa envoltant d'aquest porxo, d'aquesta porxada. Després, també, evidentment, molt importants els espais exteriors coberts, on protegir-se del sol i on aixugar també els aliments. I destacar també, hem xerrat dels volums cúbics, però també destacar aquestes cobertes planes, que això sí que és una diferència en l'arquitectura popular mallorquina, on en aquestes cobertes planes se recuïa l'aigua de la pluja i se reconduïa fins en els aljubs, no? Aquestes cobertes estaven fetes d'argila en capes que s'anava renovant cada any, no? I això donava un plus, diguem, d'impermeabilització i, a banda, també reforçava aquesta inèrcia tèrmica de la que també xerraven en el cas dels murs. I els materials, és lògic, no?, és que s'empleaven. Eren aquells materials que estaven presents a l'entorn, que tenien més pròxims, com podien ser la pedra calissa, la terra, la calç, en el cas de les estructures, de les vigues, la fusta de pi o de sabina, i la posidònia també per aïllar les teulades, que recordem també que deien que s'havia recuperat ara amb aquesta arquitectura pública
de Sibavi, no? Clar, en el final és una arquitectura que inspira molts arquitectes moderns. Estem xerrant de Le Corbusier, de Haussmann, de Walter Gropius, de Bronner, la famosíssima casa Bronner, de la que també ja hem xerrat en altres ocasions, o Josep Lluís Sert, no? Que integren els principis de l'arquitectura Bauhaus, però que tots aquests principis i aquesta volumetria de l'arquitectura tradicional eivissenca els deixa completament fascinats, i molta de la seva arquitectura veu en el final d'aquest estil, no? Recordem això dels estils, perquè sí que podem xerrar d'un estil eivissenc d'arquitectura, però no d'un estil mallorquí, això que dic, vull una casa en estil mallorquí. No, estil mallorquí no existeix, per favor. Té característiques, té elements que sí que són característics, però com a estil no el podríem arribar a definir, no? I xerràvem dels orígens d'aquesta arquitectura, xerràvem d'aquestes influències de tots aquests pobladors que havien passat per Silla, i hem dit que, sobretot, té parentiu en les cases àrabs del medi rural, no? Així com Mallorca i Menorca estan més properes en aquestes masies catalanes o la casa gòtica catalana, en el cas d'Eivissa, sí que s'apropa més a les cases àrabs, no? I trobam trets similars a cases rurals de Tunis o d'Algèria, per exemple, i també, curiosament, a la zona de l'Himàlaia o de l'Atlas, per exemple, a Iemen, no? L'arquitectura del Iemen, sí, té moltes característiques molt similars a l'arquitectura tradicional eivissenca. De fet, també hi ha estudis, no?, que recolzen que la finca eivissenca se va desenvolupar ja a Fenícia i a Babilònia, i que posteriorment se va estendre per la conca mediterrània. És a dir que, bé, tenim una arquitectura que veu de moltíssimes cultures i que ha acabat tenint una materialització interessantíssima que, com dèiem, ha inspirat i continua inspirant l'arquitectura moderna i contemporània.
Clar, és lògic pensar, i a més ho estàs comentant, no?, que l'estil arquitectònic ve marcat pel clima, per una banda, pels materials que tens més a prop, no sé si també per l'activitat econòmica més comú, no?, en aquest cas i en aquesta època, i parlant d'Ibis, l'activitat agrària, no?, ramadera.
Mm-hmm. Sí, clar que sí. Per exemple, si mos acostam a sa, si mos apropam a sa costa, tots aquests escars, aquesta arquitectura més lligada a sa pesca té unes característiques completament diferents, no? Evidentment, l'arquitectura tradicional cerca, al final, respondre a necessitats amb els mínims recursos possibles, no? Tant de dobbers com de temps de construcció com de materials, no? Mm-hmm. Per tant, sí, està completament lligada en aquesta activitat econòmica, també.
Què opines que s'adugui en el present totes aquestes... aquesta forma de construir? De vegades sembla una emulació, de vegades pot semblar fins i tot alguna cosa postissa, però jo crec que sí, que si parlant d'aprofitar materials i parlant d'optimitzar, diguem, pel tema de l'aigua o de les hores de sol, està bé, no?
Sí, o sigui, totalment. De vegades volem inventar, sí, volem fer grans innovacions en la construcció, i hauríem de mirar una miqueta més cap enrere, perquè hi ha moltes d'aquestes solucions que en el final són molt més eficients que no coses totalment noves. No vull dir que tornem a construir cases amb murs d'un metre d'amplària, perquè això a dia d'avui, pues, potser ja no té tant de sentit, no? Sí que hi ha altres maneres d'aprofitar sinèrcia, pues, que te permeten uns murs molt més prims i amb molt manco material, no? Uh-huh. Però sí que la idea d'aprofitar l'assolellament natural, d'aquest tema d'orientar-se cap en el sud o de protegir-se del sol en les hores de màxim assolellament. Vull dir, totes aquestes coses que semblen lògiques, moltes vegades ens trobem arquitectures que les han obviat completament i que després, clar, tenen tots els problemes del món.
Cristina, quin plaer escoltar-te sempre. Dimarts que ve, més temes. Vinga, són les 6:27, continua.
Jo en sé que la vaig a veure, sempre em diu que quan hi torn, jo li dic que serà pronta, si no amb un nom del món, quan els pins faran magranes i ses figueres meló.
IB3 Ràdio és diversitat.
La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull on estens present.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé sa parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer bé d'això?
Pues quan va acabar sa festa.
Els caps de setmana a IB3 Ràdio, a partir de les 9.
Clar, tenim un bon final de festa.
Un final de festa fantàstic.
La gran vida.
I no el van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. L'Aviador, IB3 Ràdio. On? Galerada, amb Maria Cuanat.
Amb qui? Fins quan? Per fi? Per què? Per qui? Per tu? Per mi?
Maria, com estàs?
Bé, i tu, Rafael?
Molt bé. Avui ens dus un títol, ens dedicam i ens centram en aquest títol, que imagino que t'ha més o menys impactat, no?
Sí, però deixa'm donar-te la bona abans.
Gràcies.
Per favor.
Moltes gràcies.
Sí. Sí, efectivament, només duc un i m'ha impactat. És una novel·la debut, s'ha publicat aquí dia 8 de gener. Uh-huh. I era una publicació com així bastant grossa a nivell internacional. Bé, primer havia sortit en anglès, que és original, és d'una anglesa que nom Florence Knapp, que segurament no coneixeràs, no?
No, perquè la veritat no... és que m'has descobert tu en aquesta escritora.
Però perquè és molt difícil que la coneguis, perquè és el primer llibre que publica. Uh-huh. I s'ha llançat així com bastant gran, en diversos idiomes a la vegada, no? L'han traduït ja 20 idiomes, etc. És com s'està fent una aposta bastant gran. I sense veritat és que no és per menys, perquè és una novel·la molt completa i molt guapa, uh-huh. A la vegada que, òbviament, pues, quan, pues, navega per parts molt difícils de sa vida. Te dic un pot de què va.
Sí, per favor.
Mira, és que té un inici com molt clar, que és que dona peu després tot l'altre, no? Començam amb un dia de tempesta i amb Nakora, que és una dona que té dos fills, una nina de 9 anys i un bebè que acaba de néixer, i se'n va, va de camí a registre a inscriure el seu fill. En principi l'ha d'anomenar Gordon, com son pare, perquè ja son pare és l'amigo Gordon, etc. El que passa és que ella no li acaba d'agradar el nom, però sobretot perquè son pare, és a dir, seu amo, és un home que tem, perquè és un home que abusa de poder, abusa de força, la maltracta, bàsicament. No?
És violent, sí.
És violent i agressiu. I per tant, ella no li acaba de fer molta gràcia posar aquest nom, perquè sent que també, pues, el nom és important i que potser això farà que ell hereti un llegat que ella no li acaba de fer gràcia. I ella li vol posar Julià. Però de camí, sa filla petita, que té 9 anys, li proposa a Menci que ella li agradaria dir-li Bear. No? I és això un poc... Entram aquí amb els tres possibles noms d'aquest bebè i fins que entren al registre. I després, el que segueix la novel·la és que feim un vot de 7 anys cada vegada i en cada vot de cada 7 anys mos trobam en 3 capítols, un pen Bear, un pen Julià i un pen Gordon. I són les 3 possibles vides segons quin nom li hagués posat.
És que m'ha generat molta curiositat, perquè jo he pensat molt sobre això i pens molt sovint, no? De com te marca un nom, un llinatge, tens la possibilitat de canviar-te també, però has d'esperar a ser major d'edat, al manco de la legislació del nostre país, m'imagino que la gran majoria, no? Me sembla molt fascinant que, per exemple, diferents tribus d'Àfrica esperin que el nin o la nina tinguin ja una edat i...
Mostrin uns atributs, no?
Efectivament, per designar-lo, per nomenar-lo, no? Sí. I clar, i la responsabilitat dels pares és també bastant gran, no, en aquest sentit.
Totalment, i més si això, quan, no, amb aquesta tradició de posar noms de familiars, sí, hi ha una transferència de qualque cosa, no? Ja.
Clar, jo tinc un nom complet que perquè no se li va ocórrer una altra cosa als meus pares que posar-me... M'havia de dir Rubén, que tampoc era un entusiasme, però... I al final van dir, no, el nom d'un padrí de l'altre. Era un Rafael Àngel, o sigui, imagina't també quina gràcia m'ha
fet. Mira, jo també tinc un nom complet, el que no em faig servir tampoc, que és Maria Francisca.
Veus?
I que se va decidir pràcticament en el registre i...
Sí. Un temazo, la veritat.
És un temazo. I en aquesta novel·la no només hi ha aquesta idea de que el nom mos influeix, sinó que també el fet de que na Cora, no, aquesta protagonista, decideixi un nom o altre, està desafiant més o menys en el seu home. I aquest acte, o sigui, si li diu Gordon, l'està obeint. Si li diu Julià, el desafia, però ella també, Julià, troba que ho pot justificar dient que Julià segur que és l'etimologia de Julià, bé, és pare del cel. I per tant diu, bé, també és un no a tu perquè vol dir pare. I si li posa Bear, que és el nom que proposa la nina de 9 anys, bueno, l'està desafiant com a quasi enrient-se d'ell, no? I clar, aquest acte té moltes conseqüències en relació a la relació amb Somo i com reaccionarà, com podem entendre, reacciona de maneres molt diferents segons la decisió que pren na Cora d'anomenar seu fill, i aquesta reacció marca també les vides d'ells tres, no? De na Cora i dels dos fills. Per tant, no és només, és una novel·la que no és només idea aquesta del nom com afecta, que totalment estic d'acord, però que també és sobre les conseqüències de petits actes, com petits actes poden tenir conseqüències molt grans, no?
Totalment. I al marge de la premissa i al marge d'aquestes tres, diguem, línies argumentals, s'aguanta perfectament.
S'aguanta molt bé. Sí, cada vida és bastant diferent i, òbviament, no només és la vida de Sant Lot, sinó que també seguim la vida de sa germana, seguim la vida de sa mare, d'aquesta família, al llarg de 35 anys. I ha aconseguit fer uns personatges molt complets, psicològicament. A més, també cada personatge se manté fidel a les tres vides, hi ha qualque punt d'essenci que podem veure, no és a cada vida cada un, no? Super diferent. Per exemple, en Gordon se dedicarà a les finances, però després li interessarà l'art molt. En Julià se farà orfebre. I en Bear és arqueòleg, no? Hi ha algo com en cementeri que els connecten els tres. Na Maia, que és la germana gran, és lesbiana a les tres vides. A una des del principi, i com molt obertament, a una altra li costa molt d'anys acceptar-ho, no? A una altra, ella ho és, però no presenta la lota a la família. No sé com dir. Hi ha una essència que se va mantenint, és a dir, tria trets de cada personatge que els va mantenint a les tres vides, però després cada personatge, cada una d'aquestes vides, se desenvolupa d'una manera diferent. Sobretot en relació a sa professió. Després també veiem com hi ha persones que no formen part de sa família que apareixen a ses tres vides. Algunes arriben a connectar, altres només com d'una manera molt, molt anecdòtica. Però, per exemple, una parella d'en Bear, Gordon, Julià, a una vida és una parella, a una és una moda d'adolescència que acaba fatal, i a una altra és la parella d'un home que li demana l'anell de compromís a ell, que és orfebre. M'expliques com tot?
Sí.
Hi ha també aquest, és a dir, hi ha molt en s'atzar, que no és atzar, no? En totes aquestes connexions que tenim a través... És a dir, una mica com que hi ha coses que han de passar i de passaran d'una manera o d'una altra, però com encontres que s'han de fer. Està molt bé. Hi ha dues vides, passen a Anglaterra i una passa a Irlanda, perquè no cobres irlandesa. I algunes...
Publicat quan?
8 de gener d'enguany.
8 de gener va sortir. O sigui,
8 de gener va sortir, sí. Anglaterra va sortir l'any passat, per primavera, el 2025.
I l'has llegit en català?
L'he llegit en castellà, perquè m'han regalat la galerada.
I se diu los nombres.
I se diu los nombres, perquè m'han regalat la galerada i l'he llegit en castellà, sí. En català està traduït per na Núria Pérez Sallarès i per Grup 62, i en castellà per Salamandra. I no record la traductora, massa greu.
Recordo una pel·lícula que ara es mirava a Google, si estava basada en una novel·la, i crec que no, però està molt bé, no, està basada en una obra de teatre. També es deia Le Prénom en francès, sí. No sé si vas fer una versió en castellà,
sí, crec que sí,
me sona, però el nom d'en qüestió, Conflictio, era Adolf, no? Te'n recordes?
Sí, sí, sí.
Està molt bé, aquella pel·lícula, no? Sí. És sobre, com, bueno, després, evidentment, la cosa va d'altres temes, també, no? Perquè surten allà les misèries de la parella en qüestió, dels pares, acaben fatal, però clar, el punt de partida és aquest, no? L'interès o la intenció de posar-li Adolf al nin, la qual cosa, pues.
Clar, la qual cosa té unes conseqüències. Implicacions. Molt ben dit.
Benito, sí. A Itàlia, no?
Clar, exacte.
Aquí Francisco, no?
Aquí Francisco no, perquè és tan comú, no? Però sí, sí. Sí, no, sens dubte. Llavors, també hi ha gent amb noms... Ulisses, Penélope, no? Com així, que a mi sí, també són noms que me sorprenen, no?
Són arriscats, sí.
Exacte.
Arriscats.
Hèrcules, hi ha gent que no amb Hèrcules.
Sí.
I són arriscats, sí. Trob que òbviament que una sí, un nom, però són noms que a mi m'impressionen.
I després, pares amb molta ironia, per exemple, el catedràtic de literatura de la UIP, que es diu Cuadrado de Llenatge, i li van posar Perfecto. I clar, és un home brillant, però això te marca molt, no? Perquè tu, imagina't... Quan tens 7 anys i passen llista.
Clar,
classe,
sí, sí, sí. No, sens dubte, sí, sí. Bueno, és un tema... Bueno, s'han de decidir. Jo potser per això abans, per no rompre's escap, era tant de... La primera nina, si posam el nom de la predina paterna. La segona nina, el nom...
És que no són molt de les tradicions, jo.
Ja, però això...
T'agrada el teu nom, Mònica? Mònica, t'agrada el teu nom? Mònica, la tenim a l'altra banda de... No, diu que era Nifonifa. Sí.
A tu, Esteu?
Rafael, m'he acostumat. No m'entusiasma, però
no?
M'he acostumat.
És guapo, jo el trobo guapo.
Sí?
Sí, sí, sí. És meu predinom, Rafael, pot ser també per això.
Miquel Àngel. No. T'agrada Miquel Àngel? Com pos? Passa que li deim Miqui. Miqui mola, Miqui és...
Sí, és modern.
És modern, com ell. No, però Maria sí. Està molt bé, ja sé que és molt comú, però no sé...
Maria, però això és un nom etern, no? És com, no és ni modern ni antiquat, perquè sempre hi és.
Sempre hi és. Bé,
sempre hi és.
Marta,
I n'hi ha tantes.
Que bé, Maria, bé. Idò...
Vos ho recoman molt, eh?
Sí.
Els noms de Florence...
Recordem els noms de Florence Knapp, en anglès se diu The Names, també?
Totalment. Sí, sí.
Molt bé, idò, aquesta és la recomanació d'aquesta setmana. T'esperam dimarts que ve.
Fins dimarts que ve.
Vinga.
Qui és ningú, no ho diguis fort, te sentirien. Cucu, cucu, digue'm que ets tu, també vull ser ningú amb tu. L'absurd és vital, lo seriós.
Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, ets la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. No, Changuito.
Perdó, no.
En Changuete, pobre Changuito.
Està bé.
I Juanjo.
No, ja m'ha ben cap.
Ara, sí, ara sí,
tenim el que no és tan dàtil.
Ah, qui vol que és meu cap? El meu cap també se n'omia dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, 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 que fort. Bueno. S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu.
M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la. Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. L'Aviador, IB3 Ràdio. Llibreries, biblioteques i lectors.
Sí, 43 minuts, continuem el programa. Ja sabeu que els dimarts o bé ens endinsam a una llibreria, una biblioteca. Avui toca biblioteca, Rafal de Sa Pobla, i allà parlant amb Malena, Malena Togores. Com estàs, Malena?
Hola, bones tardes.
Com ho dius? Molt bé. Molt bé.
Bé,
ets
bé
a la biblioteca ara o no?
Som a la biblioteca, sí.
Ah,
sí.
Molt bé, molt bé.
Sí. Com
has viscut el, o sobreviscut a Sant Antoni? No sé si ets de les que ho viuen, que sí, o sobreviuen, o les dues coses.
Crec que aquí se sobreviu bé, molt bé, i en moltes activitats també sobre la temàtica aquí a la biblioteca, i bé, hem acabat i continuem començant l'any en noves activitats.
Mm-hmm. Explica'm una mica com ho vius. Sent poblera, sempre que vius a la Pobla, no?
Sí, sí.
I de sent poblera, s'obre a dir que amb intensitat i amb molt d'entusiasme,
molta
òbviament.
Molta intensitat, sí. Molta d'emoció, també, i bé, veure com també els més jovenets, els nins que venen, sobretot a la biblioteca, ho viuen tan intensament, pues, també és molt emotiu per tots nosaltres.
Uh-huh. Malena, quines activitats teniu en marxa ara mateix, en aquest inici d'any, encara sí, primers dies de l'any?
Una activitat que molt surt també dins d'aquest programa de Sant Antoni, és la Biblioteca Humana, que tenim aquest divendres a la xat de Sora Baixa.
Uh-huh.
I és un... Bé, una Biblioteca Humana és on els llibres són persones reals que expliquen la seva història en primera persona. El que farem és que les persones que ens visiten podran parlar amb elles, escoltar, fer preguntes i podran conèixer altres realitats, trencar estereotips i entendre millor, pues, el món i les seves diferències culturals. Aquesta en concret hi haurà Isabel Crespi Font, que està a l'arxiu i ens explicarà un poquet de bon bé la festa de Sant Antoni. Ens durà un document molt antic per veure la primera data que se té constància d'aquesta festa aquí a la Pobla, que crec que pot ser molt interessant. I després hi haurà tres persones més, de Nahari de Pakistan, en Eduardo de Xile i en Yampa de Ecuador, que també ens contaran com ells viuen aquesta festa quan arriben a la Pobla. I sobretot també, pues, el seu mite, llegendes i tradicions del seu país, per poder conèixer, pues, un poquet les diferents cultures.
Uh-huh.
Que és molt interessant, si vols fa ganes, esteu convidats aquest divendres a la xat de Sora Baixa.
Uh-huh. I més activitats que tingueu a manco a l'horitzó?
Més activitats aquest mes de febrer, perquè ara ja acabarem aquest mes de gener, que ha estat molt intens. El mes de febrer tenim dues cites molt destacades per demanda de la lectura. Tenim dia 6 de febrer, a les 6:30, presentarem el llibre Com voleu, germans, que canti, de Joan Pons Bové, que va ser obra guanyadora del Premi Ciutat de Manacor 2025.
Uh-huh.
Després, divendres dia 20, també tenim un club de lectura, que el nostre club de lectura ens venen d'Estepa a la Pobla i estan oberts a tota la població, no fa falta siguin el club de lectura, i tindrem l'autora de Sol d'Hivern, Nadora Muñoz.
Sí.
I també, pues, podran participar, pues, per conèixer, pues, els personatges, els temes, l'estil de l'autora i aprofundir un poquet en el contingut del llibre.
Com trieu els títols, Malena, de per exemple, d'Escut de Lectura?
Escut de Lectura no ho feim directament de la biblioteca, hi ha la Maria Antònia Valdivieso, que és la persona que ho condueix, i és ella la que pues bàsicament és ella la que mos dona ja els títols i un poquet lo, cap aquí on volen anar. Sí que qualque vegada pues, nosaltres també fem qualque proposta, però majoritàriament mos ve de fer passapobla.
Molt bé, o sigui, tenen ells, no, directament?
Sí, tenim una activitat molt relacionada, que l'any passat va ser el primer pic que la vàrem fer, que és un stop motion, que sobre aquest llibre de Sol d'hivern, que el farem abans, i crearan el que és petites seqüències, que quedarà un vídeo de, amb fotografies i moviments graduals sobre el llibre, i se combina la narració, la imaginació i la tecnologia, que també és una activitat que, pues, que venen en els clubs de lectura, pues, també els agrada molt.
Que bé. Quines novetats han arribat darrerament a la biblioteca que t'agradi destacar?
Sí, dues, vos he dit dues recomanacions.
Ah, que bé. Molt bé.
Una és que ha arribat ara, també, d'ara d'un guany, que és la primera mentida gana, que bé, és un llibre que si t'agrada s'intriga amb un pack d'humor, personatges que sorprenen, pues aquest llibre crec que té tot això. Està escrit per Ashley Eselton i és una novel·la amb un joc secret, amb mentides, on cada decisió fa que canviï tot. És una lectura, jo crec que molt àgil, que enganxa des de la primera pàgina. Si vos agraden aquests llibres que dius no el puc deixar,
sí,
pues aquest llibre és perfecte.
Però és interactiu, és a dir, és com aquells que llegíem de més joves o petits, que era de, com triaves un poquet l'aventura o no? És un altre tipus?
No, sí, és una història entre misteri, amistat i petits simbòlics que converteixen en grans aventures, no? I, bueno, és una recomanació que no se pot deixar passar, no?
Clar.
I després un altre és Los niños de la casa del lago.
Sí.
Que aquest combina misteri, suspens i secrets familiars. Té un subtítol que és Los niños siempre dicen la verdad. Que en aquesta novel·la, és una novel·la que jo crec que ens transporta a una casa plena de nins, que la seva innocència revelen secrets que poden canviar tot. És una història captivadora, plena de girs inesperats, on la veritat, la confiança i la relació amb familiars són protagonistes. Crec que és perfecte per lectors que cerquin això, emoció, intriga i personatges que no s'obliden fàcilment.
Malena, com a lectora, quin gènere t'agrada transitar més? O vas combinant una mica?
Sí, vaig combinant una mica. Ara jo, el darrer que he llegit és de Maria Dolores Juliano, que és Excluïdes i Marginales, que és un llibre amb una altra mirada, no? On mos xerra de dones etiquetades com excloses o marginals, i mostra que el problema no són elles, sinó la societat que els jutja, les controla.
Totalment.
I les deixa fora. No? Aquest llibre també m'agrada molt.
Molt bé. I tens, també com a lectora, qualque hora del dia, suposo que, clar, quan estàs fent feina estàs una mica limitada, però no sé si t'agrada llegir el vespre, el migdia o el matí, qualsevol hora és bona.
Sí, profites cap de setmana, sobretot, perquè aquí a la biblioteca, clar, amb horari partit és complicat a vegades. Però els cap de setmana sí que són per gaudir, no?, de la lectura i bé, per tenir aquest momentet de tranquil·litat i desconnexió.
I els usuaris de la Biblioteca de Rafal de Sa Pobla, que els agrada més a l'hora d'agafar llibres prestat? Quines són les tendències, diguem, majoritàries?
Aquí, els que venen molt a cercar llibres són escolars, sobretot d'ESO i batxiller, en les lectures que els recomanen ser obligatoris del centre, però a l'usuari de cada dia els agrada molt la novel·la negra, sobretot. Crec que el que més molt surt en nostre, tot això. Totes són lectures que arriben i se'n van, no? Que sempre estan molt... molt al dia de la nostra biblioteca.
Hi ha més usuàries que usuaris? Sol passar, ja t'he dit, la majoria de
biblioteques. Sí, la majoria han fet ara una estadística amb usuaris i la veritat és que ens ha sortit que un 75% d'usuaris que tenim a la biblioteca són dones, que és una dada molt curiosa, però que sí passa en la majoria de biblioteques.
Sí, sí, és una tendència, no? Per què creus que és així, de manera tan clara, no? Quan parlem també de clientes, en aquest cas de llibreries, passa exactament el mateix. O sigui, està constatadíssim que les dones llegeixen bastant més que els homes. És qüestió d'intel·ligència, talment.
Jo
crec que sí.
Però crec que també és un poc sotens, un poc com era abans la societat, sí. I a vegades que moltes dones pues, estan més a casa o han estat més a casa. Tenim un perfil de dones ja també major, que també són les que llegeixen molt, no? I que bé, i que... Crec que és una qüestió pues, de com s'han educat també. Molta gent gran, així com les dones han pogut anar llegint molt, gent gran masculina, pues, tal, no, molts diuen que no els agrada llegir, que s'estima més fer o feines o tasques de manuals o un altre tipus d'entreteniment.
I ja pràcticament per acabar, Malena, has tingut mai la tentació, o no sé si ja has perpetrat allò de l'escriptura, no? Moltes vegades persones molt llegides, al final és com una passa, la següent passa, no? De no sé, atrevir-se a escriure qualque cosa. No sé si és el teu cas o no.
No, jo ara l'únic que he fet, així que m'han demanat, és un article per a Badip, l'Associació de Bibliotecaris i Arxivistes, i he fet un article sobre l'educador social dins l'espai de les biblioteques des d'una altra mirada del que són les biblioteques del segle XXI.
Bueno, ja és escriure, això, ja és escriure, i no és poca cosa, i no és poca cosa.
Pues sí. Aquest és un poc... Bé, jo estic dins el món de l'educador social, estic acabant els graus d'educació social, i clar, i tot això pues, és un poc... altres comunitats ja està present aquesta figura dins les biblioteques i aquí a Silla encara mos queda un poquet de feina i veure que l'educador social és complementari i pot ajudar molt a dins aquests espais.
Està claríssim. Malena Togor és bibliotecària, fa feina a la Biblioteca Rafal de Sa Pobla i sempre és un plaer parlar amb tu, Malena. Moltes gràcies.
A vosaltres, moltes
gràcies. Sí, vaja, molt bé, ja sabeu que cada dimarts entrà molt bé una llibreria i una biblioteca. Avui hem anat cap a Sa Pobla de Mallorca. Acabam avui en la música de Monjo Antiquat, un dels guanyadors del Premi Ciutat de Palma, concretament el Bonet de Sant Pere de Música, un dels nostres músics preferits en aquest programa. Ja ha estat aquí tocant en acústica qualque vegada i, evidentment, el seguim molt, molt de prop. Idò, jo ja me'n vaig... justament acabam per avui. Ja sabeu que l'aviador torna demà a les 6 i que a les 7, en 4 minutets, arriben les notícies amb Aina Sureda i tot l'equip d'informatius d'aquesta casa. Vagi bé. Temps que no té
La inversió